like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Se sent aquesta música, passen els minuts de les 12 del migdia del dijous, vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim uns convidats que són de Sant Cugat. Són de Sant Cugat? Espera. Bé, són de la Floresta, però són de Sant Cugat, però... Escolteu, ja continuarem. La homilia de Molta Comèdia. Avui ha arribat l'estiu. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Després d'una primavera que ha portat les primeres pluges i la floració de la naturalesa a l'hemisferi nord, l'estiu entra oficialment en el solstici de divendres, demà, dia 21 de juny, i concretament a les 17:54, hora espanyola. Aquest any, pocs dies abans, a casa nostra, també ha arribat fa 6 dies una nova estació política, on diuen que la llum brillarà diferent, les temperatures poden ser diverses i els dies socials, culturals i econòmics s'allargaran. El dilluns, la nova alcaldessa Mireia Ingla presentava els actes de la Festa Major i abans d'ahir, dimarts, la nova edició quinzena de les lectures a la fresca. Òbviament, tot això ja estava organitzat abans, o sigui, que es tractava senzillament de seguir la inèrcia de l'anterior mandat. Fa dues setmanes aquest programa rebia la regidora de Cultura en funcions, Sílvia Solanelles, per parlar de Sant Cugat al Descobert, amb actes relacionats amb la música, el teatre i la dansa, que els mesos de juliol i setembre es presentaran a carrers, places, parcs i diversos espais com el claustre del monestir o el celler modernista. En aquella ocasió, es va parlar, altra vegada, de la necessitat de pensar en un festival d'estiu potent a la ciutat, quan arriba l'estiu. I, com sempre, vàrem establir clarament que una possibilitat com aquesta demanava tres posicionaments concrets. A veure. Espais amb condicions. Selecció d'artistes amb projecció internacional alternant amb els propis de la ciutat. I un pressupost suficient per afrontar-ho, amb la recerca de la col·laboració, mecenatge, sponsorització d'empreses suficients per fer possible com passa a tots els festivals. Fa tants anys que en parlo, des de la creació del Pla de Cultura de la Ciutat l'any 2005, que em sembla que no hi arribarem mai. Diuen alguns que amb el canvi a l'Ajuntament, després de 32 anys del mateix color en el govern de la ciutat, en alguns moments amb pactes amb altres partits, no ho oblidem, les coses es faran diferent, i en cultura també. Jo només repeteixo una cosa. Els diners que van a la projecció, promoció i suport de la cultura no són una despesa, són una inversió. I entenc per cultura un tot obert i ampli, i en el cas de les arts escèniques, pensar que no només un tipus de música, o de teatre, o de dansa, o de circ, perquè hi ha música i teatre i dansa i circ tan diferents i tan interessants i enriquidors com persones. Estic a l'espera de veure quins canvis hi ha en el tracte a la cultura i als artistes de la ciutat, que són molts. Ara encara és aviat per jutjar. Esperem que el temps demostri que sí, que alguna cosa ha canviat. Amén. Es celebra el centenari de la Floresta. Per això aquell dubte que tenia al principi del programa, estimats convidats, Isidre Marías, benvingut al programa.
Bon dia.
Teresa Petit Bozzo, benvinguda al programa.
Bon dia.
Isidre, en aquest cas, ve aquí com a autor i la Teresa com a directora.
Exacte.
A veure, estem parlant del centenari de la Floresta i estem parlant d'una obra que es farà el dia 5 i 6 del mes vinent, de juliol, el Casino de la Floresta, com tenia que ser, no podia ser d'altra manera, i que es titula La Florestiada, 100 anys no són res. Bé, Isidre, 100 anys són algú, eh?
Jo al començament jo no hi era encara, no.
Precisament, ho veus? Ja t'afecta una mica, això. Ja t'afecta una mica. Explica'ns una mica, què és La Florestiada?
La Florestiada és una representació teatral que pretén evocar el que ha estat la floresta durant aquests 100 anys d'existència. Bueno, diguem-ne, hi ha una figura d'un narrador que l'encarnarà l'Oriol Tramvia, i ell va conduint per diferents...
Florestar
durant un parell d'anys, sí, l'època gloriosa dels hippies i aquella bohèmia, va viure a la floresta, sí, sí. I, en fi, se li nota que de vegades encarna el paper molt, amb molt de gust.
Ell és una espècie de presentador que va donant entrada...
A diferents quadres, l'obra es divideix en... La presentació es divideix en 5 èpoques. No hi ha interrupcions, és a dir, el que pretenem és que tingui el màxim de continuïtat, de tingui ritme, la representació, però, vaja, el text és 5 èpoques i cada època està dividida en el que en diem quadres, i és l'Oriol Tramvia, el narrador, el que va donant pas a diferents situacions.
5 èpoques que històricament els podíem situar com?
Doncs la primera comença l'any 18, que és un any abans del que considerem la fundació de la floresta, que és el 6 de gener de l'any 19, fins a aquesta primera època, fins a l'any 25, amb l'acte d'inauguració de l'estació de la floresta. Passava el tren des de l'any 17, però no hi parava. La segona època agafa el període de la República fins al final de la guerra, és a dir, del 31 fins al gener del 39. La tercera època és la postguerra, més o menys fins als 25 anys de paz, fins al 64, més o menys. La quarta és, doncs, ja l'últim franquisme i la mort de Franco i l'inici de la transició, i la cinquena és la resta.
Fins al... La cinquena seria l'època actual, els últims 20 anys o 25
sí,
anys.
Sí, agafaria, doncs, com a fets importants de la floresta el fet de que s'obren els túnels de Vallvidrera, i això suposa un canvi fonamental per al barri, jo penso que per a Sant Cugat.
I tant, i tant. A veure, Teresa, abans l'Isidre deia, comentava que volia ser una presentació que en tingués una cadència sense que hi hagués uns talls. Uh-huh. Això per una directora i amb tanta gent i amb tants gags deu ser bastant complicat.
No ha sigut fàcil, no, però la veritat és que comptem amb un equip humà fantàstic, entregat, i per bé que s'ha d'entendre, doncs, que són gent que tenen altres feines i fan això de més a més, voluntàriament, tothom. Però la veritat és que funcionen molt bé i és molt, molt simpàtic de treballar amb ells. I sí, no resulta fàcil combinar tots aquests moviments d'escena. Normalment, l'Isidre ja ho va fer amb molt bon senderi, descriure escenes que siguin curtes i amb poca gent, amb pocs actors en escena. I d'aquesta manera es van encadenant amb l'Oriol Tramvia, va tancant una escena i va donant pas a la següent. Però hi ha escenes que són, bueno, amb més gent, també comptem amb música, hi ha molts elements a tenir en compte que sí, s'ha de tenir present, i són moltes cosetes petitones que han de funcionar, i ha de funcionar com una trena que vagi lliscant i que no hi hagi interrupcions, que no hi hagi baixades de ritme...
Els buits,
exacte, no? Que estigui tot...
Però hi ha el tramvia, en definitiva, fa com un mestre de cerimònia.
Exactament, i és el que millor fa, i per això és la persona idònia per encarnar aquest paper.
Quina durada aproximada podem considerar, Isidre?
Bueno, calculem que cap a una hora i mitja, però voldríem que ni tan sols hi arribés, diria. Una hora i vint, potser.
Sí.
Bueno, segons la cadència aquesta, a vegades sí. pot ser més o menys.
Sí, sí, això ho acabarem de saber quan fem l'assaig general, perquè, com molt bé diu la Teresa, hem anat fent els assajos també a Bocins, perquè de fet el text ja es presta a fer aquest tipus d'assaig, però fer un assaig general en el qual ja tot vingui encadenat i es vegi bé el temps que es triga en les transicions, que hauria de ser mínim, doncs això es donarà el temps total.
Jo penso que és obligat i quasi és un deure doncs llegir les persones que hi participen.
Absolutament.
Perquè la llista és brutal, com han dit, Gira Maries com a autor, la Teresa Petit com a directora, el narrador, aquest mestre de cerimònies, l'Oriol Tramvia, i tenim, per ordre alfabètic, pel que em sembla, la Xènia Amorós, la Júlia Canalis, la Capricho, això, evidentment...
És un home artístic, sí.
És un home artístic.
És una gran artista.
Susana Descals, Marc Francolí, Tomàs Gómez, Tània Ibáñez, Alba Joé, Ada Lentini, Isidre Maries, tu sí que tu també participes com a
sí,
actor,
també, sí.
Jordi Maries, que és el teu fill, el teu germà.
És fill del meu germà, sí.
El teu germà. Joan Merino, que està tot arreu, sí, més sí. O menys.
Super Merino.
Super Merino. La Lupe Moratalla, Isabel Mullor, el José Neira, que va actuar fa poc en un espectacle molt, molt interessant a Mirasol, Domènec Culler, la Bea Pérez, Lola Perri, Ramon Piqué, que aquí només fa d'actor, Oriol Rivera, Miqui Rodríguez, Conxi Romera, Antoni Salvador, Pedro Wagner i Isidro and the Play Florest Show, que... Això suposa un altre afegit que deu ser d'un moment determinat, un gag determinat, que, dedicat a aquest grup.
No és exactament un gag, és una sorpresa, però...
Doncs no l'expliquem.
No l'expliquem.
Fem allò que en diu un spoiler.
Un spoiler. No farem un spoiler, però sí que us volem dir doncs, que hi ha música a l'espectacle i que és un element important de cohesió entre les escenes i en un moment donat passarà alguna cosa que no podem dir ara mateix.
Ni ho direm, no insistirem en el tema. Des de quan fa que esteu assajant per grups les diferents escenes?
Doncs mira, fa poc més d'un any ens vam començar a reunir l'Isidre, el Santi Fondevila i jo per començar a parlar de com vèiem l'espectacle, quin enfoc. L'Isidre va venir amb una proposta de text i vam començar a parlar, a veure qui ho podia fer, a buscar persones que tinguessin ganes de col·laborar i pròpiament assajar doncs, tot el curs, des de mitjans de setembre.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí.
Que passa que, clar, amb aquestes condicions i amb el tipus de persones que només poden fer-ho fora d'hores de treball o determinades hores del dia, es fa difícil, sobretot, organitzar-ho de tal manera que, tot i fent-ho aïlladament, escena per escena i, per tant, per separar per grups, perquè hi ha persones que surten a més d'una escena?
Sí, pràcticament tothom. Pràcticament tothom. O sigui, són, com has llegit, 27 intèrprets i són 56 personatges.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que pràcticament tothom... doble o triple personatges.
Si són 56 personatges, Isidre, vol dir que realment fas una representació de tota la tipologia, diguéssim, del barri en les diferents èpoques, que és molt variada.
Sí, això és el que pretenem, i més que n'hi haguéssim pogut posar, el que passa que hagués estat inabastable, no? Però, bueno, la idea és que en un temps de 100 anys no hi poden haver uns personatges que transitin per tota l'obra, perquè alguns n'hi ha de centenaris, però no per posar-los en una obra, no? Ara sí que hi ha personatges que dins d'una mateixa època, de les 5 que n'hi ha, diguem, estan en diferents quadres, sí que transiten d'un quadre a un altre, sí. Però la idea també és d'expressar que la Floresta, des del començament fins avui en dia, sempre ha estat moltes florestes. És a dir, de vegades hi havia els uns i els altres. De vegades els uns i els altres eren els estiuejants i els que vivien allà tot l'any. En un altre moment eren els hippies, progres, bohemis que havien caigut per allà, als anys 70, i els que provenien dels estiuejants de l'època anterior. Però en totes les èpoques hi ha hagut com a mínim dos, o podries dir-ne tres, quatre, hi ha molts i molt diversos ambients a la Floresta.
Ara fa pocs dies va presentar una pel·lícula que tinc entès que ha quedat a la meitat, de moment,
el documental del
centenari, on precisament es veia moltíssim aquesta realitat, no? La diversitat absoluta de persones de diferents orígens, de vida, inclús de vides, de formes de vida molt, molt, molt diverses, no? Que és una riquesa, en definitiva.
El que és fantàstic d'aquesta obra, i que l'Isidre ho ha fet molt bé, és que precisament no jutja, senzillament mostra. No es mostra a favor d'uns o d'uns altres o en contra, sinó senzillament els mostra, són personatges i que cadascú té unes idees, un tarannà, una provinença, una ambició, una manera de fer, i es mostren.
Des del punt de vista escenogràfic, hi ha algun tipus d'element a destacar, que heu fet una cosa senzilla que només sigui l'actuació pràcticament la base de la representació?
Sí, havent-hi tantes èpoques i tants quadres dins de cada època, vam apostar per, en lloc de moure mobiliari, trets o canvis de decorats, etc., també, bueno, pels recursos que tenim, no,
clar, clar.
No podíem. El que farem és una pantalla feta de pedaços, precisament, demostrant això, que la Floresta està feta de pedaços, doncs la pantalla que tindrem també és feta de pedaços, on hi projectarem unes imatges, i amb el que sí que juguem, doncs, és amb el vestuari dels intèrprets, que, bueno, una part ens han prestat de Goll de Gom, una altra part de collita pròpia, i algunes altres parts que acabarem comprant.
Molt bé, perquè, Isidre, des del punt de vista de suport, què podem dir?
Suport material, econòmic.
Suport econòmic.
Bueno, diguem-ne que el projecte aquest de la Florestíada és un dels projectes que es van impulsar des de la Comissió del Centenari de la Floresta, com el documental que esmentaves abans, i dins del pressupost aquest nosaltres tenim una assignació pressupostària que ja ens agradaria que fos més gran, però és la que és, i amb això ens mourem, més algun altre recurs que hem aconseguit, doncs, per exemple, escarrassant-nos a vendre samarretes i pòsters i coses del centenari.
Perquè hem de dir que pel públic l'entrada és gratuïta.
L'entrada és gratuïta, sí.
No hi ha el fet de poder...
Taquilla inversa tampoc. No.
Ja ens hem plantejat que, bueno, estem mig decidit de que farem el text, l'imprimirem,
el text,
i aleshores... serà opcional qui vulgui adquirir aquest text, doncs, per tot just una mica més del preu de cost, perquè no ens resulti gravós, més que per a recaptar diners.
Penso que és una molt bona idea.
No tant per finançar l'obra, sinó el muntatge, vaja, sinó per finançar-se ell mateix, és a dir, perquè ens agradaria, doncs, en fi, com el teatre és aquell art efímer, que és la gràcia i la pena d'aquest art, doncs que en quedi constància amb alguna cosa, doncs amb el llibre de text, doncs regalar-lo a tota la gent que hi ha participat, ha col·laborat de forma voluntària i altruista, doncs què menys, no?, de tenir un record.
És un art efímer, com deies molt bé, i a més l'autor no sabrà què és fins que no ho vegi sobre l'escenari.
I la directora tampoc.
Tampoc. És veritat, però és això.
Fins que no
neixi i creixi a dalt de l'escenari, no sabrà realment allò que vas escriure sona, com funciona.
Ho pots imaginar moltes vegades, però és veritat que fins que no. I de fet, en els assajos hi ha coses que es van rectificant i rectificant, modificant diverses vegades, perquè... sí. Hi ha moments, expressions, sigui per la Teresa com a directora, que diu això sona millor d'aquesta manera o funciona millor d'aquesta manera, o pot ser perquè un dels actors o actrius, doncs, veus que té dificultats en dir-ho d'una manera, doncs, com ho diries tu? Dius així, doncs, escolta, funciona perfectament, ho canviem. Vull dir que el text s'ha anat modificant diverses vegades al llarg dels assajos, però tens raó que el definitiu serà el dia de l'estrena.
També hi ha una altra característica en aquest cas, que teniu dues funcions,
sí.
I per tant això també és molt interessant, perquè després de la fogarada del primer dia, aquella, a veure, Però el segon dia poden passar dues coses, Teresa. Que la cosa pugi o que la cosa...
No, no, seguirà un ritme molt alt.
No passarà.
Seguirà un ritme molt alt.
No passarà.
Sí,
jo estic convençut de que a la Floresta, bueno, ja sabeu que jo faig molts anys que hi visc,
sí.
54 només, i evidentment he vist molta evolució, moltíssima, a part d'aquestes característiques de grups, els hippies i tal, a part d'això, moltes diferències. I el que sí que és veritat és que hi ha un nucli activíssim, objectivíssim, sí. que és el que està precisament ara, en el cas del centenari, es manifesta una vegada més, no?
Sí, sí, podem treure el nostre orgull florestà.
Exacte.
Diríem que a la Floresta hi ha un nivell de participació en tot tipus d'actes, associacions, que jo crec que és superior a qualsevol altre barri del municipi, em sembla que això gairebé ningú ens ho discutirà.
Es podria dir que es concentra precisament per la característica, per les característiques orogràfiques de la Floresta?
No sé si orogràfiques...
Que hi ha un fet de concentració necessari en un punt determinat.
Hi ha molta gent, diguem-ne, de professions creatives, i això es nota. Suposo que la gent, diguem-ne, amb aquest tarannà creatiu, doncs prefereix un lloc per residir com la Floresta. No sé, podria ser.
Però fem una mica de... Quants anys fa que vius tu?
Doncs tot just una mica més de la meitat de la meva vida. En tinc 63 i em porto 32 vivint a la Floresta.
Molt bé. Teresa?
Jo 3 anys.
O sigui que tu ets recent arribada.
Jo recent arribada. I per mi ha estat precisament una sorpresa, grata sorpresa, perquè jo el model d'habitatge així com és a la Floresta... dispers, no ho havia fet mai i no era el que més m'atreia.
Però havies a Sant Cugat o a Barcelona?
Primer a Barcelona i havia viscut aquí 5 anys i després em vaig anar a la Floresta. I de seguida vaig veure doncs, tot el moviment associatiu que hi ha, el Senglar Cultural, ara els del Centenari, els
la Global,
els de la Coral, els del Show, els de... Bueno, tantíssimes activitats, tantíssimes coses a fer, tantíssima gent participant amb un entusiasme que no vaig poder fer res més que remengar-me i dir, doncs aquí estic pel que faci falta. I...
Bueno, tu tens ja un origen o unes connexions familiars que estan vinculades també al teatre.
Sí,
no?
Sí, el meu oncle és el Joan Lluís Bozzo.
I abans jo parlava del David Bozzo, que també és aquí, que és músic, que és compositor. I
Músic
compositor que ha vingut aquí algunes vegades quan ha fet algun tipus de concert.
Hem de ser parents de segur, però no ens coneixem personalment.
Bueno, jo els faré conèixer un dia, us concentraré els dos aquí a l'estudi i us podeu parlar i us podeu explicar mútuament les coses, segons quines coses, no totes, perquè a vegades hi ha secrets de família que més val que no surti, no cal. El fet de decidir fer una obra com aquesta, o una obra senzillament, va sorgir, suposo, del grup
a la comissió del Centenari. Diguem, hi va haver una primera fase, diguem, per dir-ho així, de pluja d'idees, quines coses podríem fer per al Centenari, i de seguida vam plantejar doncs, de fer una obra de teatre. Ja s'ha de reconèixer i s'ha de reivindicar el grup de la Global, grup de teatre de la Floresta, que té uns pocs anys d'existència. Abans hi havia hagut una agrupació teatral, també a la Floresta, que havia fet moltes coses, als anys, crec que als anys 70 i potser abans. Ho vam plantejar a la Global i s'ha acabat muntant l'obra amb la Global i altres actors i actrius que s'hi han afegit, perquè ja hem dit que hem necessitat molts actors i actrius. Però he de dir també que el text... ha estat escrit a partir d'un material que han anat elaborant historiadors, gent que ha fet recerca dins de la Comissió del Centenari, ja sigui per fer el documental de la Floresta o per les exposicions, que alguna ja està inaugurada fa 2 mesos i alguna altra que s'anirà inaugurant en fi, a les setmanes o mesos propers. És a dir, que ens hem servit d'un material aconseguit per la recerca històrica i l'hem convertit en una dramatúrgia. És a dir, s'ha de reconèixer que tenim aquesta font.
Hi ha, parlant del documental, que comentaves, i que segons em va comentar Ramon Carvajal, sí. De fet, quasi pensava que seria el doble del minutatge que és actual. Penseu gravar la representació?
Ens agradaria, i de fet estem en contacte precisament amb l'Amont i amb el Juan Gamero per veure si ho poguessin gravar com a testimoni, tampoc allò d'editar-ho com si fos una producció de televisió i això, però almenys bueno, per tenir-ne constància.
Clar, és un document que quedaria com a mostra d'un moment determinat. I si en aquest cas el que representa l'obra és aquesta línia diferent dels 100 anys de diversitat, doncs encara més motiu. Reforçaria el que és el reportatge aquest que s'havia fet i ja, el que s'està fent.
O sigui, diguem que hi ha tota una sèrie de sinergies en això del centenari, eh? Unes coses, diguem-ne, uns projectes del centenari han redundat en benefici d'uns altres. Però també m'agradaria esmentar que potser la reina mare d'això hauríem de reivindicar a la Maria Benito, que ens va deixar.
Estic molt d'acord amb tu. Estic molt d'acord amb tu.
Ella, diguem-ne, ens va posar una mica el misto al cul i hi ha una bona colla, una colla molt gran de gent que hem ballat, diguem-ne, a partir d'aquesta empenta inicial de la Maria.
Jo recordo molt bé una reunió a la taula de patrimoni de la ciutat, Sant Cugat, on la Maria va venir per presentar, per començar a explicar, parlo de fa probablement 3 anys, dos anys i mig, que va presentar precisament aquesta idea, aquest inici que començava aleshores i que en aquell moment el Domènec Miquel, l'historiador, que es va comprometre doncs, a continuar amb el tema i entrar-hi a fons. I efectivament és tota la raó. Ja, sempre els grups funcionen, però sempre ha d'haver-hi alguna persona, sempre hi ha alguna persona que fa una mica com de motor, no? I en aquest cas la Maria ho va ser-ho totalment, totalment. Per tant, estic molt d'acord amb tu, fer aquest homenatge des d'aquí i aquí ho fem.
Absolutament.
Teresa, hi ha alguna cosa més que vulguis explicar de l'obra?
Sense fer spoiler.
Sense fer spoiler. Bueno, si vols fer spoiler, fes-lo, però com, no, però millor no, que no.
No.
Millor...
No, no.
Una cosa podem dir, acaba bé.
Acaba bé.
Es casen i acaba bé. No, que és, bueno, que és fruit d'un esforç de molta gent i que, en fi, que molta gent que no necessàriament són actors professionals, però que, vaja, que funcionen tan bé com si ho fossin. La veritat és que no m'han donat massa feina dirigint-los, a poc que els hi diguis, de seguida capten la idea, de seguida la incorporen i de seguida la presenten i després de vegades també em venen i em pregunten això, mira, he provat, mira, a mi em sembla, ho faria d'aquesta manera, jo els deixo fer, perquè és clar, són les seves idees, són les seves incorporacions, és la seva veu i el seu cos, és a dir, que és molt autèntic en aquest sentit.
Que en algun cas pot ser perfectament que es senten representats perquè fan una cosa que de fet són.
Podria ser.
En algun cas, no dic en tots els casos, però en algun cas pot ser una mica això, no?
Podria ser, sí,
en definitiva,
sí.
O ho han vist molt, amb un parent seu, o ho tenen proper.
Hi ha gent d'edats molt diferents actuant en la Florestiada i alguns dels joves, dels més joves, estan fent teatre amateur, els agrada, no sé quin serà el seu futur, si serà en el món de la faràndula o no ho serà, però vaja, hi ha gent jove, molt jove, que se li veuen maneres, no?
Sí, dots.
El que sí que és veritat és que, no sé si esteu d'acord amb mi, i és que una diferència gran entre les generacions actuals és que els que han nascut ja amb la televisió en marxa i amb els micros que se li han posat tant en tant per unes circumstàncies i que estan més acostumats a fer-ho i a enraonar davant d'un micro o davant en un escenari que no pas segons quin tipus de generació.
Segurament.
Potser sí, potser
és
sí.
Més, els és com més natural, o sigui, no?
Sí, però també precisament com que tot el... cibermón el tenen tan a la vora.
Això que vull dir. Sí. O influencer, això, sí. Influencer, clar, segons quina generació ens ve molt per sobre, no? En canvi, segons qui és absolutament normal.
Per molta gent podria semblar que clar, el teatre, no? Talia, i queda, els hi queda molt, molt llunyà del seu tarannà, podria semblar-ho, i per alguns ho és, però pel qui s'hi enganxa, com que ja té l'experiència del món, diguéssim, de les xarxes i tot això, doncs el qui s'hi enganxa de ple. I la gent jove que tenim és molt potent. I, a més, hi ha una cosa que és bonica, que és que estan aprenent molt, també, no només de teatre, que per teatre més o menys ja en saben, sinó també de la història de la floresta. I també de la relació amb gent que podríem ser els seus pares o les seves mares, i gent que podrien ser els seus avis, també.
Clar,
això
clar,
és bonic. Sí que hi ha... I s'entenen molt bé, s'entenen d'amics, perquè estan en el mateix carro, diguéssim. No és de professor o de pare o d'avi. No, s'entenen perquè tots estan a dintre la companyia, de tu a tu.
El que hauria de passar és que, després de fer les dues representacions, aquests joves que apuntaves tu, doncs, continuessin i s'integressin amb el grup, per exemple, a la Qual Va, per poder fer teatre de forma habitual.
Aprofito per fer-me una miqueta de propaganda.
Vinga, som-hi!
No, és que precisament, bueno, aquesta idea teva em sembla boníssima, i a mi durant els assajos m'ha anat coent al cap. Dic, ostres, això, aquí hi ha un material creatiu i un material humà i, molt interessant, que no l'hauríeu de deixar perdre. I he ofert pel curs que ve de donar uns tallers de teatre en el casino mateix per aquesta gent, i també obert a tothom, sense límit d'edats, sense límit de cap mena, per fer un espectacle propi d'un mateix i al final del taller. És a dir, per continuar i així anar creant l'hàbit d'anar fent espectacles i crear una companyia estable a la Floresta.
De fet, bueno, la Global ja és companyia.
Exacte.
La porta el Carlos Tejedor, però... Sí. Bueno, es tracta de fer taca d'oli.
Sí,
aquesta, permanent. Aquesta, per exemple, sessions de teatre, d'altre teatre que fa el Carlos Tejedor, com deies tu, que és un mes a l'any, és el mes de maig, i llavors amb tres representacions, amb companyies que són les,
sí,
que es poden ajustar
al teatre,
el cicle, sí, del teatre, i això podria, doncs, com apuntaves tu, Teresa, podria augmentar de tal forma que, a part d'aquest cicle que s'ha de mantenir i que em sense sembla
dubte
perfecte, el que podria passar és que poguessin buscar altres formes i, per tant, implementar un tipus de com fan altres grups aquí, que com a mínim dos vegades a l'any, doncs, fan una obra, estrenen una obra, un parell,
exacte,
de vegades, un parell de dies,
exacte,
i aquesta és la pena, que a vegades no pugui ser d'altra forma.
Clar, no només comprar el bolo, sinó produir un espectacle,
exacte,
i fer-lo...
Que això penso que estaria molt bé i que es podria fer. Bé, acabem el temps que havíem destinat al tema, podíem continuar parlant molta estona, perquè la Floresta té en fi, història per poder-ho fer. Us agraeixo molt que hi hagi vingut.
Gràcies a vosaltres.
I repartim que el dia 5 i dia 6, divendres 5 i dissabte 6 de juliol, al Casino de la Floresta, a les 10 de la nit, tindrem la Florestiada. 100 anys no són res, que ja hem quedat amb el seu autor, que sí, que són una mica.
Sí.
Són.
Cal recordar que s'ha de reservar l'entrada, que hi ha un lloc web.
Pots dir-ho?
El lloc web és centenari.laforesta.info. Repeteixo, centenari.laforesta.info. Hi ha un enllaç per a cada una de les dues sessions. I
perquè hi ha un nombre determinat de...
Sí, l'aforament són 150, això oficialment. De fet, n'hi caben més, però com bé reservar
l'entrada. Nosaltres posarem 150 butaques.
150, bueno, la normativa demana, sí, que no passi d'aquí.
Sí, sí, ja ens entenem, sí.
Molt bé. Doncs que vagi tot molt bé. I jo ja estaré allà també sent espectador.
Home, i tant, t'esperem.
Que tinc moltes ganes de veure-ho.
Un lloc d'honor.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu, Eduard.
Adéu.
d'aquí no. Des d'aquí no, però potser...
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Abans d'escoltar la publicitat, heu escoltat una sardana. Una sardana que té per títol Plasidesa, i que està composada per a Lluís Albert. Lluís Albert, que és un compositor i musicòleg, que va estar guardonat fa pocs dies amb la Creu de Sant Jordi, i que és un compositor que té un historial amb més de 80 sardanes composades, però també nadales, concerts per instrument solista, diverses cançons i harmonitzacions. O sigui, és un veritable personatge important dintre de la música que podríem considerar catalana sardanística. I per parlar, no només d'això, però també d'això, tenim nosaltres a dos persones molt vinculades al tema del cant coral. Josep Garrell, benvingut al programa.
Benvingut, bon dia.
I en Jurek Podlecki, que com veieu és d'origen, no sé, de Figueres o...
Més aviat,
no?
Més aviat.
Sí. Posa't el...
Sí, sí,
Posa't el cap aquí. Així. Ara aquí podràs dir exactament el que vulguis. Si és veritat això... A veure, ara de veritat, quin és el teu origen?
Vaig néixer a Polònia.
I estàs aquí des de fa...
35 anys.
35 anys. De totes maneres, si vas néixer a Polònia, pensa que hi ha molta gent del país aquest espanyol que ens diu polacs.
Sí, ja ho sé.
O sigui que...
A mi no m'insulten per això, eh?
No, ja ho sé, jo ho sé també, però vull dir, perquè això va d'aquesta manera. Josep, a veure, explica'ns una mica el fet aquest. Vosaltres, el que heu fet a la Lira ha sigut agafar aquesta sardana Plasidesa, que a més ja havia estat cantada per la Polifònica de Puigreig,
sí.
I l'heu adaptada, en aquest cas a l'Eloi Jové,
sí. L'ha
adaptada per veus masculines.
Exacte. O sigui, nosaltres l'estiu passat, a través d'un amic comú, ens van dir que el senyor Lluís Albert, pues, que tenia molt d'interès, que tenia una sardana, que a ell li feia molta il·lusió, i a veure si hi havia algun coro o alguna coral que se'n volgués fer... càrrec o la volgués interpretar. Naturalment, clar, nosaltres amb la nostra manera de ser pues, vam dir, pues, vinga, anem, i sí, vam anar a visitar-lo, ell viu a l'Escala, i aquest senyor té 96 anys, vam anar a l'Escala, ens vam presentar allà, aquest senyor té un cap més despert que de les persones de les que hem conegut, i sí, ens va oferir tot el tema de la sardana, ens va donar inclús les partitxeles de la cobla, ens va donar inclús un esquema per poder tocar-ho amb orquestra, i llavors amb la partitura, de seguida, el mestre Eloi se la va posar i va fer l'arranjament per poder-la cantar a veus d'home.
Això vol començar a preparar-ho? Quan fa?
Bé, ara ja portem, des del mes de gener, ja hem anat treballant a miquetes, però ara ja li treballem amb tota la pastilla, perquè, clar, aquesta cançó i aquesta sardana, com tu l'has sentida, és molt, molt enèrgica, per depèn de quines cordes. Els tenors disfruten perquè és unes notes molt, molt lluïdes per ells, i pels baixos també és molt complicada. Però tot i així, el so general que queda és realment deliciós. O sigui, els baixos sempre anem a contrapunt, anem molt diferents del que canten tant els segons com els primers, però el conjunt harmònic que surt, el dilluns vam estar fent assaig allà, el primer assaig amb la Copa Sant Jordi, perquè, clar, tocar, cantar, amb l'exigència d'una cobla no és el mateix que cantar, ni encara que hi hagi un contrabaix, un acordeó o fer un d'això. I per la qual cosa nosaltres ja hem fet un parell de concerts en plan ja el ritme que pot tenir una cobla, i el dilluns no vam tenir cap dificultat. A més, els de la Cobla Sant Jordi són uns grans professionals i estan amatents a les instruccions del mestre, perquè sempre les partitures que hi ha, diguéssim, de coral o de les partitures que tenen les cobles, a vegades hi ha algun compàs que grinyola una mica i s'ha d'ajustar, i vam, perfectament es va poder fer tot el procés.
L'experiència que vosaltres teniu amb la Cobla Sant Jordi, que ja fa... uns quants anys, fet quatre vegades, i jo penso que s'ha demostrat que efectivament amb treball, amb feina i amb molt de cura, doncs es pot aconseguir uns resultats realment molt, molt, molt interessants.
Això ho pateixen bastant els tenors, que tenim aquí el Jurek, que és tenor, que clar, el fer el so de la tipla o de la tenora amb ells els obliga moltíssim, perquè els ritmes que tenen ells a l'hora de fer la conservació de l'aire per poder cantar les notes no és fàcil.
I també hi ha una altra cosa molt important, que com que ja s'ha dit que és la quarta vegada que ho fem, es nota també l'experiència per part del nostre coral, que ja ho fem amb menys por, amb més naturalitat, i per això, perdó, surt la cosa molt, molt millor, molt millor. És que l'últim assaig, no tenia res a veure amb el primer assaig que vam fer fa 4 anys, i realment la feina anava sortint bé, vam repetir algunes cosetes, però en principi tot anava sobre rodes. Vol dir que ja es nota que també aquests concerts beneficien a la pròpia lira, que també és important, crec jo.
I si l'Eloi feia bona cara, l'Eloi?
Sí.
No, això és important perquè sabeu... Teniu, jo penso que teniu un mestre que s'ha de reconèixer que té un nivell d'exigència alt, però penso que això és molt bo. És molt bo perquè nosaltres podria quedar dient doncs, que aquestes persones doncs, tenen una capacitat X, tenen una edat determinada, un percentatge, i per tant, doncs, jo penso que el que hi ha és una exigència per aconseguir una...
Sí, i també hi ha un altre punt amb això de l'exigència, perquè evidentment Eloi té aquestes exigències, però la recepció d'aquestes exigències per part de la coral és molt bona, perquè simplement la gent és conscient que aquesta cosa ens fa pujar de nivell, i després ja veurem això, però normalment ja ho hem vist moltes vegades en uns quants concerts, que realment hi ha una diferència abismal. Sembla que no, però unes petites cosetes que arreglem, la mateixa peça que cantàvem fa temps i cantem ara, no té res a veure. És a dir, sona millor i la gent es queda, encara que la coneix, diu, fantàstic. Hi ha gent que ens ha dit, d'altres corals, em sembla que em donaré de baixa perquè em fa vergonya cantar. No és aquest plan, evidentment, no volem això.
Digueu-li que no es doni
de baixa. No, és que no és això, però va passar.
Amb això que està dient, ara hem fet 2 concerts, un a Camprodon, a l'església de Camprodon, i ara l'altre dia que vam estar amb el 75 aniversari del Club Montanyenc, que, com dius, el mestre Eloi somreia quan vam acabar. O sigui que tant... l'expressió que nosaltres li vam veure a la cara, vam dir, ostres, poder sí que ho hem fet millor que quan diguéssim... Clar, sempre se sap que els assaigs generals últims són un desastret. A vegades hi ha coses que no acaben de lligar, però a l'hora de fer el concert, o sigui, el dia de Camprodon va ser un concert magnífic.
Diem que tot això que estem parlant, aquesta presentació, en el cas de la sardana, serà en el concert de Festa Major... que es farà en el lloc habitual,
sí,
que és a la plaça de l'Om,
sí,
i que serà el dia de Sant Pere a les 10 de la nit.
Sí, senyor.
Aleshores, com comentaves tu abans, el cos de Coral La Lira amb la Cobla Sant Jordi, una vegada més, i que veurem aquesta novetat. Hi ha més novetats dintre del repertori que presentareu?
Bueno, el programa aquest que tenim previst, com es veurà, sempre fem tenir la sort de tenir la Cobla Sant Jordi, pues, fem unes peces en les quals la cobla toca sola, la lira canta sola, i després... la lira i la cobla canten conjuntament, perquè cada un tingui també el seu lluïment. O sigui, sempre comencem amb una sardana, que aquest any, enguany serà del Joaquim Serra, Roses del Brull, que fa la farà, diguéssim, la cobla sola. Després ja entrarem amb música de Vicenç Bou, farem la Llevantina i Torroella Vilavella, després, naturalment, sempre la lira canta com a mínim una peça de Josep Anselm Clavé, que és la Font del Roure, que amb la música de la cobla és preciosa. Després, la Ciutat Coral La Lira canta sola la Dansa de l'Amor, que és una melodia, una sardana molt bonica del Josep Voltes. Després ja farem 2 sardanes de Lluís Albert. Una, que la farà la cobla sola, que és Sortint de concert, molt, molt bonica i alegre. I després ja, amb el cor, ja interpretarem aquesta sardana arranjada pel... cors d'home de l'Eloi Jové, que és la Placidesa. Per anar tirant com a cap a finalitzar, que no és així, sinó que ja cantarem la sardana de Bona Terra sota el Mas Ventós, que aquest any ens surt molt bé. Anem cap al Mas Ventós i agafem una mica d'aire per poder continuar. I després, al final, hi ha tota una sèrie d'himnes, diguem-li així,
que i aquesta és la novetat, precisament.
La novetat aquesta és que farem tota una sèrie d'himnes, que un és el salut als cantors, d'Ambroise Thomas, que és un record de una, és com una fanfàrdia que sembla convocar-nos a un esdeveniment dels cantaires, i que sempre els cors de claver aquesta cançó la tenen molt a mà, perquè ens diu: fraternitzant amb harmonia dignifiquem l'ésser humà, que és el progrés, la virtut i l'amor, signes de la nostra claveriana. I aquests himnes seran el salut als cantors, el cant de la senyera a quatre veus d'home, arranjada per l'Enric Torn de la Creu, el director de l'Aliança de la Garriga, i després el cant del poble, que el cant del poble el va fer Amadeu Vives per fer un himne a Catalunya, en contres del tema dels segadors, que no quedava en aquella època, no, això, amb una base de Josep Anselm Clavé, i també amb lletra de Maragall van fer allà un d'això. El cant del poble és una cançó molt bonica, però no ha tingut el trajectòria que es pensaven en un principi. I després, la Santa Espina. O sigui, aquests quatre himnes, un als cantors, un al cant de la senyera, un al cant del poble i la Santa Espina, que era, en els moments que es podia o no es podia, doncs era el que cantava tothom.
I aquí tindreu companyia cantant.
Aquí tindrem tota la massa.
Tindreu tot el públic cantant.
Tota la massa que tinguem.
Seguint.
A veure, a nosaltres fa molta il·lusió aquest concert, perquè molta gent, amics i familiars i gent del poble, ens ve a sentir i sap que nosaltres pues donem tot el que correspon en aquell moment, perquè per nosaltres és el millor concert que fem amb audició i amb tema de coral.
Jo també puc afegir que, encara que els meus orígens ja hem aclarit això a principi, em sento molt identificat amb aquesta música, i sobretot la part final, que em fa sentir que realment sóc el que sempre em presento. Sóc un català que va néixer a Polònia. I d'això sóc molt orgullós, perquè em sento tot el país, la seva música, la seva cultura, la seva llengua, que em va costar aprendre, evidentment, però em sento aquí, i mai volia ser foraster, des del primer dia. Per tant, aquest concert a mi em reafirma que sóc el que voldria ser.
Molt bé, Jurek. Estic molt content d'haver escoltat això que dius, perquè jo penso que es nota que és la realitat, que és el que sents, que et surt de dins per fer-ho així. I Josep, gràcies per haver vingut i explica'ns això, i res, aquest dia, doncs el dia de Sant Pere, allà,
tots escoltant,
tots a
sofrir el cor de la lira i a donar, i esperonant-se.
Esperonant-se, exactament. Moltes gràcies per haver vingut. Ens queda poc temps. Posem una música, en aquest cas per tancar, dedicada al dia de Sant Joan. Aquesta cantava en el seu moment Joan Manel Serrat. I així marxem fins la setmana vinent. Adeu!
Grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per a Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor, i amb una taula vella ja érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit. De Sant Joan, de Sant Joan. Érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res, no ens robava el sol.